Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 10 minuts a les 12 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Per què rius? Què passa? Bon dia.
És molt bona actriu, la Juliana.
Ja.
Fa un moment m'ha dit que es trobava molt malament i que si jo no la portava a casa l'havia de portar a una ambulància. Llavors hem obert micros i és la dona més feliç del món.
Què vol dir que t'ha de portar a casa una ambulància?
M'estàs amenaçant.
Mira,
a veure, un moment, que s'expliqui.
No has tingut mai dolors menstruals, Roger Canet.
Bueno, no sabia que era menstrual, però jo avui no et puc portar.
Doncs em va molt malament que no em puguis portar, no passa
bueno,
res.
Bueno, clar, és que... Clar, però no m'has de dir allò de l'ambulància.
És la veritat.
Mare de Déu, salut. No, t'has fotut,
que... No, tots, ens posarem malalts, ho sabeu, aquesta setmana o la vinent, perquè després d'un esforç molt bèsties, quan surt tot, el cos ho somatitza així, i ara hi ha molt virus, per tant, ho agafarem tot, ho arreplegarem tot ara. Ja veuràs.
Per favor.
Ai, Déu meu.
Vinga, va, Nicola, hem de fer programa musical, sols.
Bon humor, clar, mentrestant el virus està processant.
Estic animadíssima, eh?
Sí?
Sí, em trobo com el puto cul, però estic animadíssima.
Bueno, doncs està bé, això.
Que bé, me n'alegro. Una perra exclusiva, le gustan las burbujas, champagne en el jacuzzi, una loca fancy, mala pero cutie, no existe
nadie con permiso para ese booty, solo ve su cara por la magazine, todo loco con su cuerpo, hòstia, no me l'esperava.
És boníssima aquesta cançó, i a part, tal i com la interpreta l'Emília, que fa com una espècie de ball, i queda tan sensual, de veritat, tant de bo ser ella. Sempre em llevo jo cada dia dient, tant de bo ser l'Emília, excepte en aquests moments.
Sí, sí, no,
home, ara mal moment per ser l'Emília, però sí, sí.
Bé, a veure, ja ens van avisar que el Colabrot tindria més entregues, i de fet així ha estat. Segona part del drama Emília Mernes i Duki, que és una trama que realment ens queda lluny, però que ja vam posar fa uns quants dies sobre la taula.
Sí, i que al final, repeteixo, parla d'una cosa universal de nois infidels que tracten malament les seves nòvies. I això és així. Breu resum del que vam explicar la setmana passada. A veure, hi ha, per una banda, l'Emília Mernes, que és aquesta noia que està cantant ara, cantant argentina de 28 anys, diva, meravellosa i perfecta. I per l'altra hi ha en Duki, que és un artista urbà argentí, també de 28 anys, i que la Juliana li funciona molt, li agrada
moltíssim
molt com canta.
Tota la cara tatuada i un rotllo així molt més dur, menys mainstream, jo diria. L'Emília ha aconseguit entrar en un univers realment molt més pop, exacte.
És que és pop.
I ell s'ha quedat molt en la cosa més de rap dur, més urbà.
Però té molts milions, d'oients al mes.
I un d'ells sóc jo.
Doncs molt bé, me n'alegro. Feia 3 anys que anaven junts, aquest parell, fins que fa uns 10 dies van començar a córrer per les xarxes unes converses en què, presumptament, ell feia sexting amb una fan. Ells no van confirmar ni desmentir res, silenci a Can Mernes i a Can Duki, però el periodista amic d'aquest programa, des de divendres, Juan Echegoyen, de Radio Mitre, ràdio líder argentina, va assegurar que l'Emília havia deixat en Duki per aquest motiu, però també per molts d'altres, que va ser la gota que va fer vessar el got. Ell no la tractava bé, no la tractava com es mereixia. I clar, aquesta informació quadrava amb el que va passar just després que l'Emília actués a la gala dels Premis Grammy Llatins dijous passat.
Perdón, estoy emocionada porque trabajamos mucho con el equipo y ha sido una semana muy intensa, entonces estoy muy agradecida con todos ustedes, con la Academia por darme la oportunidad. Es algo que soñé toda mi vida y quiero agradecerles por el amor, a mis fans también que están ahí siempre bancándome, a mi equipo incondicional y gracias por el espacio. Es un sueño cumplido. Muchas gracias.
Gracias.
Que ella deia, pobrissona meva, setmana intensa. Per no dir altra cosa, eh? Sí, trencada però somrient, que és una cosa que em sorprèn molt de l'Emília.
Aguantant una professional.
No sé com ho aguanta, la tia. És que fins i tot riu plorant. Sí. Una cosa que també xoca una mica visualment. I bé, paral·lelament, en Duki, i això sí que és material nou, també havia de fer shows, per tant, havia de seguir fent la moneda. I el concert que va fer a Xile divendres passat va canviar la lletra d'una de les seves cançons i va mencionar explícitament l'Emília. Ella estava interpretant aquest tema que sona, que es diu Si me sobrara el tiempo, i en comptes del vers original que diu Te salí a buscar, baby, ¿dónde estás? Va canviar-ho per Te salí a buscar, Emi, ¿dónde estás?
Ja, quina pressió, no? No sé si és molt bonic o gens bonic, eh?
O era simptomàtic, que hi havia una crisi, que estava passant alguna cosa.
A mi em sembla bonic i al mateix temps suposo que també és inevitable pensar que és una mica manipulació, no? Perquè, clar, està davant de tothom, Emi, d'on estàs, quan potser la Emilia està fent un esforç per deixar-lo. Bé, no ho sé.
Gràcies per posar-te en aquesta banda, perquè per un moment em pensava que blanquejaries en Duki, però no. Per sobre de tot, tu, sisters before misters.
Completament, i a mi el Duki m'agrada molt a nivell musical, però és un tio que me la suda completament, i en canvi la Emilia és com si fos una germana de sang.
Clar que sí. Mira, doncs et diré, no sé si aquest gest va entendre la nostra Emilia o què, però aquest diumenge...
Ves en compte amb el que ens dius, eh?
L'Emilia i en Duki s'han deixat veure junts.
No!
Per favor, però què és això?
També ella és tan humana.
Ella és humaníssima. Veus, quan dubtes de si és humana o no, després fa aquestes coses que dius, val, és que és una mortal, però com nosaltres.
Amb la mateixa pedra contínuament.
Contínuament. També us diré que s'han deixat veure plegats, però no fent-se petons o en una actitud, diguéssim, afectuosa. No. Se'ls ha vist menjant en un restaurant de Miami que es diu Piegari, que és argentí i és d'especialitat italiana, amb una altra parella d'amics. I elles van fer fotografies amb el personal del restaurant, unes fotos que, pobres...
Horrorós.
Horribles.
Hòstia, no queda bé ningú a la foto? O què passa?
No, l'Emilia sempre queda bé.
L'Emilia és perfecta, però els altres, quin drama.
És perfecta, que fins i tot en mals moments, ja et dic, sempre somrient, sembla l'Anna Guerra, aquesta noia.
Sí, és la típica foto que quan vas a... quan ets molt famós i vas a un restaurant d'aquests, et demanen els cambrers si te la pots fer.
Sí, el personal.
Sí, clar, llueix zero, realment.
I llueix intel·ligència artificial, tot de gent barrejada, perquè els looks també contrasten moltíssim. Bé, pel llenguatge corporal de la fotografia i dels seus protagonistes, no es desprèn absolutament res. Perquè és una foto amb els pobres cambrers del restaurant i, a part, ja et dèiem, tothom va amb un modelet tan diferent que sembla un quadre de Picasso. Però, és clar, això confirma una cosa. I és que en Duc i l'Emilia s'han tornat a veure després de tots els rumors de crisi i de ruptura.
Nada, Duc ahí con su gorra y su camisa toda grafiteada. Que a mí...
Espera, ara de seguida la sentirem. I, de fet... Mira, ens estava fent un spoiler. Hi ha una noia argentina que es diu Agus Navarro que va anar-los a buscar al restaurant per confirmar que la trobada era actual, perquè imagina't que és algú que ha recuperat una foto de fa 6 mesos.
Ah,
i diu, no, segueixen junts. Això pot passar molt, eh?
Però per
ella
tant...
va fer periodisme.
Sí. Però, per tant, la foto al restaurant es va publicar a internet quan ells encara estaven allà menjant.
No, doncs després, però potser encara seguien. És veritat, aquesta dada no la tinc ben apuntada. El tema de la cronologia de com va ser tot plegat.
Home, si aquesta jamba argentina absolutament boja a casa seva va anar a comprovar si era real la fotografia...
O potser van fer una sobretaula molt llarga. Ja, o van quedar-se fent un piti allí fora molta estona.
Però, com a molts pitis,
a vegades passa que...
Ella la va anar a perseguir,
sí,
a Miami.
Bé, sempre hi ha aquest tipus de fan.
Doncs va confirmar que la trobada era actual, a part portaven els mateixos modelets, i no era una foto rescatada de l'hemeroteca. I ella és qui ens confirma, perquè ho va veure amb els seus propis ulls, això diu ella, que l'Emilia i en Duki estan junts.
Nada, Duki ahí con su gorra y su camisa toda grafiteada, que a mí no me interesa, pero bueno, están juntos. Se acabó el rumor de que cortaron. Lo confirmé con mis ojos.
Clar, diu l'Agus que ho confirma. Els va veure junts, però no els va veure en actitud, insisteixo, carinyosa.
Ara anava a dir, serà que no pots veure dues persones juntes i que no siguin nòvios?
Però, hòstia, què, han passat de la nit al dia a ser nòvios, a ser amics, amb tot el drama que ha passat?
A veure, anem a tantejar aquí algunes hipòtesis. Els testimonis afirmen que van marxar de l'establiment junts, amb l'altra parella tan tranquils. I com dèiem, l'Emilia surt somrient a totes les fotografies. També és veritat que somriu sempre.
És una professional del somriure.
Del somriure.
Sí, la veritat és que sí.
I les preguntes que m'agradaria traslladar-vos, companys, són... No és estrany que enmig d'aquest culebrot, i sense que ells hagin confirmat o desmentit res, es deixin veure públicament amb una altra parella d'amics, saps? És a dir,
sí.
Per què la teva primera aparició pública enmig d'aquesta crisi o ruptura o reconciliació és amb altra gent?
És veritat que el que sortiria és deixar-se veure pels paparazzis fent-se petons pel carrer, com algo molt més d'ell
i
ella.
I si fos un muntatge, això, no? De voler fer un altre relat públic. No ho sé, a mi no acabo d'entendre el sentit d'aquesta estratègia.
Potser no saben que són tan famosos.
Clar. Exacte, potser no hi han donat voltes.
Calla
simplement...
aquesta gent no pot caminar ni pel carrer. És, és que per fer-nos una idea, serien, és que no et sabria dir un equivalent, però una Aitana i Miguel Bernardo a nivell de famosíssims al país, saps?
Sí.
No sé què dir-te. També podria ser que realment no ho haguessin deixat en cap moment i seguissin fent vida normal, aliens a tota la rumorologia de les banyes i tinguessin un dinar el diumenge amb aquella parella d'amics que fa tant que no ens veiem i la fem.
Jo et compromés a això, però no amb la part de que fossin totalment aliens el que estava passant a la xarxa, sinó que va haver-hi un moment de crisi molt forta. Jo estic segura, també per com hem vist l'Emília aquests dies.
Tan plorant. Exacte. I en Duki canviant la lletra de les seves cançons. És estrany.
Va haver-hi un moment de parlar, de dir, hòstia, què està passant, aquestes coses són reals, no?
I que no sap si ho has deixat o no, a vegades.
Sigui veritat o mentida, quedar-se allà.
Moltes preguntes i et diré que poques respostes.
Classe de filosofia avui, família.
No, espera't un moment. Així que he cregut convenient anar al nostre oracle de Delfos particular pel que fa a aquesta carpeta. Estic parlant del gran mestre en Emília i Duki,
sí,
el nostre amic argentí Juan Echegoyen.
Home.
Clar, també he acudit per saber com està, perquè ara mateix tot internet l'està desacreditant amb aquesta fotografia de l'Emília i en Duki junts, perquè ell va ser el periodista que va anunciar la ruptura.
Sí, el vam sentir.
Que l'Emília, exacte, que l'Emília havia deixat en Duki perquè estava fartíssima d'ell.
El vaig començar a seguir per aquesta notícia.
És l'única
que no li passi un follow.
És l'única persona que conec al meu Instagram que el segueix, eh?
Gràcies a tu.
Sí, sí, sí. Doncs bé, us informo que en Juan el tenim picat.
Clar, és que quan et contradiuen...
Clar, no sempre senta bé. En ple diumenge, per tant, fora de la seva jornada laboral, que va de dilluns a divendres, en Juan es va veure obligat a donar la cara. Ell ho va sentir així. Va fer un Instastories que recollia la foto de l'Emília i en Duki amb aquest text. Pels que em pregunten, i tal com vaig avançar el dimecres, l'Emília i en Duki es mostren junts sense anunciar separació. Hi ha acords comercials que fan impossible una ruptura en aquests moments. Em mantinc amb la meva informació. Ja ho veureu.
De fons, en l'Instastory, va decidir que havia de sonar Ana Mena i Emília Carita Triste, que també és una bona opció.
Sí, que el somriure de l'Emília és fals, és impostat. I que aquests dos es mantenen perquè hi ha una sèrie d'interessos publicitaris i econòmics en aquesta relació.
Però
això és el que diuen quan... Escolta'm, l'última que va passar també una altra vegada, Aitana Miguel Bernardó.
Sí, i jo, sí, clar, però és que l'Aitana i el Miguel Bernardó els veiem fent publicitat de promo. Aquí estem veient dues persones que se n'han anat a dinar sense cap intenció que això se transcendís.
A veure, si ens fiquem...
Si no, no et fas la foto, també et diré,
Si ens fiquem el paper de plat al cap...
Sempre el portem.
Podria ser que ha estat un muntatge aquest dinar perquè sortís aquesta foto.
Però per vendre'ns què?
Que segueixen
que
junts.
Segueixen junts.
És per
que,
què? En Juan què hi ha darrere d'aquesta parella?
Bueno, doncs no ho sé, moltes marques potser que els anuncien o acords que nosaltres no sabem.
O acords musicals,
ja
no sé.
Saber. Que hi ha tantes coses. Mira, et diré, seguirem atentament aquesta carpeta que ens cau molt lluny, quilomètricament parlant, però... que ens interessa molt i ens té totalment enganxadíssims.
Absolutament. Un drac màgic. Contrast, puja la fugilanga. Però sol
s'avorria molt i sortia... Realment sí que hi ha molt de contrast entre lo malament que està la pobra Emília i lo bé que està la Dulceida.
Sí.
I musicalment també, tot.
No,
abisme
ja,
entre la música de l'Emília i el
drac. Hi ha versions més modernes, del Paf.
Sí,
així més amb Rigui i tal.
Però tot i així és una cançó tan trista.
Ah, no,
tan
sempre
trista.
Ho serà.
I amb aquesta campaneta, és preciosa.
Sí. Bé, mentrestant, una mica més a prop, la Dulceida i l'Alba Paul segueixen maternant en el seu niu d'amor amb aquesta cançó a tot drap en aquella casa, que els veïns deuen estar d'en Paf i d'en Drac i de tot Déu. Estan, de la denúncia.
Estan fartíssims, segurament, els veïns, i hi ha elles, perquè això, Marta, ens ho pots corroborar, els nens són molt pesants...
Ganes
volen
de saber
molt les mateixes músiques.
L'Spotify Wrapped, d'aquest 2024.
A
seràs...
casa seguiu igual amb...
Bueno,
amb què esteu, amb tiets, ara?
Amb Coti per Coti.
Per Coti, estem també... Hem començat amb la Marina Estamorena.
Home,
i agrada. Tothom. Agrada la part del suau.
Marxa, no?
És molt fistera, la Nina. Ha sortit el seu pare, clarament.
Bé, la Dulceida i l'Alba Paul estan encantades amb la seva criatura, que ara té una mica més d'un mes, i no paren de publicar-ne coses a les xarxes socials. Això sí, sense ensenyar-la cara, almenys de moment. Ahir, la Dulceida va agafar i va respondre algunes preguntes que tenen tela, perquè va obrir molts melons relacionats amb la maternitat.
Aviam, som-hi.
Mira,
digues.
Comencem plat fort. Una de les preguntes que li feien era com s'aniria reincorporant a la feina i com ho compaginaria amb la maternitat, no? Perquè al final és una persona que té moltes obligacions laborals o que almenys durant aquests anys de carrera no ha parat en cap moment i sempre ha estat fent coses. Jo agraeixo que la Dulceida ja d'entrada respongui, perquè a diferència de moltes altres influencers que ensenyen la maternitat com si no dificultés en absolut la conciliació, ella ja d'entrada ha volgut parlar-ne. És cert que els influencers tenen una feina molt flexible i molt diferent a les feines dels altres mortals, mortals, perquè tens molta flexibilitat i, per tant, és probable que ho puguis encaixar molt més amb la maternitat, tot i que ella diu que sí que està una mica preocupada, tot i que creu que ho aniran trobant. Serà un repte, diu, perquè, clar, feien moltes coses, i confessa que li fa por i que creu que ho faran el millor que puguem entre les dues i amb ajuda! Potser és la primera vegada que un influencer diu que té ajuda.
Mira, doncs jo li agraeixo públicament, perquè mai ningú ho diu.
I concreta quin tipus d'ajuda? Si es tira d'avis i àvies?
Sobretot si van a Madrid, perquè és que no tindran la família.
Clar, aquest és el tema.
No concreta, però jo crec que ho anirà explicant. La veritat que jo ho agraeixo perquè és el que diu la Marta, és que cap influencer mai diu que tinguin ajuda a casa, que sempre posem el cas de les Pombo, no?, que estan tot el dia viatjant i tot el dia amunt i avall, que penses, aquests nens bé que s'han de quedar amb algú, o estan els avis tot el rato, o hi ha un cangur, que no passa absolutament res, que de vegades hi ha gent que es pensa que ho diem amb connotació negativa, i a mi que cadascú faci el que vulgui, però que ho diguin, perquè si no generen unes expectatives de, sembla que tot això sigui realista i estigui a l'abast de tothom, i no és veritat, no te'n vas anar a Miami 15 dies si no tens una cangur pels nens.
Correcte.
També li preguntaven pels seus amics per si les relacions d'amistat han canviat o s'encaixen amb la maternitat.
Ja ho vaig veure. Salseig aquí, eh?
Et diré que a mi aquest és un dels punts que més em preocupa quan penso en la possibilitat de ser mare, de dir els amics quin paper fan, no? I ella respon que això de moment no li preocupa perquè sap que té bons amics, però que de moment, i la nena té res, una mica més d'un mes, que de moment ja ha notat que n'hi ha alguns de més interessats que d'altres, de dir que li pregunten més sobre el tema, que estan més allà, que estan més pendents, i que ja veu que algunes relacions canviaran molt, segur. Tot i que a aquestes altures, confessa, no li importa.
Gran meló aquest, el de les amistats.
És a dir, el fet de ser mare i notar que hi ha persones que es distancien de tu, per quin motiu?
Però és que no té per què ser culpa d'ells, si és que podem parlar de culpa. Tu també falles com a amiga. Jo des d'aquí demano perdó totes les vegades que no he estat a l'alçada.
Perquè tens menys temps, llavors, clar.
Sí, sí, però de vegades un WhatsApp no costa gaire. El que passa és que és veritat que al cap de vegades no hi ha espai per això. No sé per què, doncs estàs emboirada amb una llista de prioritats que han canviat moltíssim i el teu cervell també s'ha configurat d'una altra manera des de que has parit. I és veritat, o sigui, la teva llista de gent a qui acudir quan tens un problema es va reduint. I tens els teus pares i la teva família, la teva parella i potser alguns amics que ens han quedat. Però no em sembla només que puguis senyalar la gent que es preocupa per tu i que, per exemple, li agrada la criatura i ve a casa teva a visitar-te i a jugar una mica amb la nena, no? Crec que també depèn de tu.
Però que és una qüestió també molt de canvi de moment vital. O sigui, sí. És que això passa també quan comences la universitat. Per que això, amb els amics del batxillerat és probable que perdis el contacte.
Per això diuen també que va molt bé tenir amistats que també tinguin criatures. Perquè moltes vegades esteu en el mateix punt. Totalment. I va molt bé compartir, doncs, mira, mentre els nens s'entretenen entre ells, vosaltres dos compartiu penes i alegries, no?
El meló de quan hi ha gent que té parella i també es distancia més del grup d'amics. És una mica amb qualsevol
passa,
canvi vital.
També passa,
exacte,
també
és
passa.
Per això del canvi vital. Però ella ja ho diu, ara nosaltres fem un tipus de plans que, clar, ja no encaixen amb els plans que fan els nostres amics.
Però jo també vull pensar que, per exemple, amb tota aquesta gent que potser t'hi has deixat de portar des que ets mare, no té per què sigui no té per què ser un final d'amistat.
Totalment.
Pot ser temporal.
Us podeu retrobar al cap d'un temps, quan tot es posi una mica més a lloc.
És un moment. De tota manera, també és veritat que és el que diu la Dulceida. Potser si passa, tampoc t'ha d'importar. Vull dir que senzillament vas perdent amistats també en aquesta vida.
Ja, no? La vida també és això.
Si això passa, serà per alguna cosa, diu la Dulceida.
Bueno, sí, té raó. Bé, 3 minuts i arribarem a 11:45. Estàvem o encara hi havia
més
preguntes?
No, encara hi ha.
Bueno, doncs, home, falta la gran pregunta i resposta.
Et dic que et veig molt embalat, però mira, si vol que ja tanquem aquí perquè anem tard.
No, mira.
La Dulceida, amb aquesta naturalitat tan espaterrant, que és que jo no puc evitar, sóc fan d'ella, parla sobre el sexe després de ser mare, que és un tema molt tabú, del qual, evidentment, cap influencer que jo segueixi ha parlat mai. És veritat que és un tema que, o sigui, només es parla com a podcast feministes, a comptes d'Instagram de mares, com coses molt de maternitat, no? Però allò, una influencer, diguéssim, normi,
mainstream.
100% mainstream, que tingui seguidores de 15 anys, això no ho han parlat mai. Doncs bé, li pregunten que com porta el tema, que què tal el sexe després de ser mare, i ella respon que encara no ha pogut mantenir relacions sexuals perquè segueix sagnant una mica i que fins les 6 setmanes no s'aconsella. I, a més, des de la part més logística, no?, explica que ja ho ha parlat amb l'Alba de com ho farien, perquè, clar, dormen amb la nena. I, clar, ella es preocupa ja per la part més de dir, clar, com jo m'ho he de fotre aquí a follar,
amb la nena
si tinc la nena
no
dormint
còmodes,
allà. Com ho feu? I ella demana que, sisplau, que si li poden compartir alguns consells, A mi em fa molta gràcia això de la Dulceida, perquè és com ella, per una banda, normalitza el tema i per l'altra diu, aprofitem i que em passin algun tip perquè ja em veig apurada i encara no he començat.
Clar, no saps si fotre la nena a una altra habitació tota sola, mentre... Bueno, aviam, la nena no s'entera de res, també et diré. Però
sí,
és per un mateix,
ja, que et sents
malament.
Sí, penses, ai...
Amb un animal ja passa.
Jo dient aquestes guarrades i la nena aquí dormint.
Ja intimida. Imagina't davant d'una nena.
Hi ha gent que no té cap mania amb els animals de companyia que vagin voltant per allà, eh? Bé, aquest és més un tema.
S'has follat mai amb algun gos per allà?
Jo no tinc cap gos.
Bueno.
Però hi ha molta gent que té gos. I no el tanquen com...
Estàs esperant que jo et faci un comentari de la meva experiència?
No, no, no. Ah, vale, no, vale. Vull dir, crec que és un tema super...
No, és molt bon tema. És molt bon tema i no hi ha una resposta clara.
En absolut.
Es pot suggerir a altres llocs, si la Dulceida ho troba convenient. Sofà, sempre... Sempre tindreu el sofà,
sí,
de casa.
El sofà està molt bé sempre.
Jo tinc ganes que vagi dient més coses sobre aquest tema, perquè ara aquesta és la part que fa com més gràcia, no? Perquè
sí,
és més pràctica, però després és que s'obre tot un món. Vull dir,
recuperar el desig,
canvia,
recuperar el desig, sentir-te sexy tu mateixa, que també pot ser que necessitis
totalment
el teu temps per sentir-te així una altra
I
vegada.
I espero que en parli, que vagi parlant-ne, la veritat. Per últim, vull destacar que l'estrena de Dulceida al Desnudo, que jo personalment estic molt pendent d'aquesta qüestió, la segona part del seu docu-reality sortirà, segons diu, aviadet. Ho estan desitjant perquè diu que aquesta segona part és millor que la primera, que és insuperable i que ens encantarà. A mi em crida l'atenció que hagin trigat tant a publicar aquesta segona temporada, fins i tot a gravar-la, perquè estem acostumats a que, per exemple, Campombo ens treguin una temporada cada X mesos, re, com una mica fàbrica TikTok, no?
Però teníem teoria, de perquè s'havia demorat una mica. No tenim una mica de teoria
jo
aquí.
Jo el que penso és que la Dulceida és la nostra Rosalia del món influencer i que li agrada fer les coses a poc a poc. A poc lent, que quan et presenta una temporada sigui una temporada... Allò de dir que tingui un contingut.
Bueno, és que han inclòs el naixement de l'àrea. I aquí caldrà veure com l'inclouen, eh? Que ens feia patir un punt, això.
Sí, però, clar, veient que ara no l'ensenyen ni res...
Per
vull
això
pensar que el criteri ja estava pres en el moment del rodatge.
Veurem.
Perquè... No ho sé, no perquè ho recordo que quan vaig parlar amb la Dulceida em va explicar que... Més enllà de tota la teoria que ell hagués pogut fer sobre si ensenyava o no la cara de la nena, el que li va canviar completament la perspectiva és quan la va veure.
Va tenir en braços.
De dir, Déu meu, aquesta petita criatura, com la penjaré a xarxes socials, com la llançaré als lleons d'aquesta manera, la vull protegir. I li va sortir aquest
instint. No, i ens ha sorprès perquè pensàvem que... Bueno, almenys jo pensava que l'ensenyarien i ens va sorprendre molt.
De fet, en Jaume Miranda ens va dir que l'ensenyarien, eh?
Ho va dir?
Ho va dir.
Jaume Miranda, molt bon dia.
Com estàu?
Molt
bé.
Tu recordes haver dit això?
Ho vaig dir perquè una persona de l'entorn d'en Dulceida me va dir que la mostraria en ocasions especials, eh? No cada dia, diguem. De fet, està complint per ara, no l'està ensenyant del tot, però se veu com de perfil.
El perfil.
Bueno, que es pot canviar d'opinió, que potser penses que ho ensenyaràs i de cop dius, doncs ara, a partir d'ara no.
Quan va venir la seva mare, que la Dulceida encara estava embarassada, també va semblar que es decantava més cap al sí que cap al no ensenyar-la, i tot i així, ella, fins i tot ara que diu que no l'ensenya, ja t'ho planteja de dir, nunca digues nunca. Ja ho prepara per si de cas un dia hi ha un giro, saps? Aquí Laura Escanes mai ha dit nunca digues nunca. No. Ja es veu que la nena, fins que no tingui 18 anys, no te l'ensenya.
Bé, passen 2 minuts de 2:15. Ara farem una pausa i a la tornada amb en Jaume comentarem, entre d'altres coses, l'entrevista d'ahir de la Chenoa i l'Hormiguero. Una cosa
Ai,
tan
no.
horrorosa.
Què ha passat?
Mira, no diguis
molt
això.
Va anar molt malament, Jaume. No?
Era estranya, però clar, és que estar en l'Hormiguero i no voler-se morir tampoc clar seria normal, no?
Ara ho comentem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero Chenoa.
Dos quarts i mig d'una del migdia. Ahir la Chenoa va passar per Can Motos en una entrevista que, bueno, ara ho comentava en Jaume, però a mi em sap greu, però va ser soporífera, o sigui, horrorosa. Me l'he mirat aquest matí esmorzant i gairebé em torno a fotre al llit.
A veure...
No arrencava ni de miracle.
Mira, sí, però me tens una mica fins escony perquè no m'agrada gens que se critiqui en Chenoa en qualsevol espai ni mitjà de comunicació.
És que no és culpa seva, clarament és de les formigues i d'en Motos.
Sí.
Anem a recordar una cosa, per favor. Sí. La vull recordar perquè l'estava mirant quan venia cap aquí, l'any 2014, en Pablo Motos, en el Hormiguero, li va fer una broma de que ensenyés speech per pujar audiència i li va fer un Rubiales i li va intentar robar una besada a sa boca en el Chenoa. Jo crec que és una dona que no està gaire còmoda s'entorn de l'Hormiguero, no? De lògica.
Sí, però, bueno, pel que sigui, va decidir anar-hi.
Això és per coses de tocar a més suena i sí, històries de l'Antena 3.
Bé, sí. Que si vols estar segons quina línia de popularitat, mainstream, has de passar si per l'Hormiguero. Es du dir això, però
I el desafío és també d'Antena 3?
Sí.
El desafío, clar,
és
també
que real, parlat,
clar,
tot allà,
sí. És noia Antena 3.
Sí. Deu tenir un piset totalment allà en aquell edifici.
Bé, ella s'hi va esforçar. Jo, pel que he vist, ella s'hi va esforçar, va intentar explicar anècdotes divertides, però bueno, jo sense somriure en cap moment.
No, sí, reconec que va ser duríssim.
Ella esforçant-se. Per exemple, sentiu aquesta anècdota d'un dia que la confonen per Shakira.
Ah, fuimos a coger comida a una gasolinera, sí. Como siempre, en las gasolineras, aparte donde hay más camiones, es donde la comida está más buena, porque los camioneros saben mucho de los buenos restaurantes.
Claro, claro.
Pues la cuestión es que yo paré y un señor dijo, Shakira, Shakira, sí, tú, la de Gran Hermano.
¡Ole!
Y dije, vamos a ver, señor, que se está cubriendo de gloria. Que Shakira no está en Gran Hermano para empezar, vale.
¿Y?
Luego yo que le dije, vale, pues soy Shakira, porque estaba con mis músicos y se empezaron a reír y dije, pues le sigo la juerga al señor y me saqué una foto con él. Me dice, no, Shakira no eres. Le digo, bueno, menos mal. Y ahora me va a llamar otro nombre. Y digo, soy Chenoa. Y me dice, esa.
Mare meva, si això és el millor de l'entrevista...
Jo també.
Per mi podem parar ja.
Però tu pensa que això és que truquen els guionistes de l'Hormiguero, el teu assistent o qui li porti les coses a la Chenoa i diu...
Explica'ns coses
divertides.
Hola,
explica'ns unes quantes anècdotes. I la Chenoa, entre rodatge i rodatge, entre el desafío, el no sé què, ha de contestar un WhatsApp del seu agent que li diu, explica'ns una història divertida. Clar, què dius? Tu què diries? Jo no sabria ni per on començar.
Però està pactada, llavors, l'entrevista a l'Hormiguero?
Què vols dir?
Jo crec que la Chenoa no sap que han trucat el seu... entorn.
Ah, no ho sé.
No, o sigui, aquest tipus de preguntes te les prepares una mica, et diuen, pensa tres anècdotes divertides, això t'ho fan segur.
Sí,
hi ha una feina de preproducció.
Una entrevista prèvia, no?, que diuen, no?, per saber que podràs arribar a contar. Fan preguntes en els teus familiars per treure alguna anècdota desconeguda
divertida.
Aquesta anècdota és cert que és bastant dura, però he de dir una cosa, és que en Chenoa també hem estat tan durs a nivell mediàtic, que si xandall gris, que si cobra, que si divorci, mos hem rigut tant d'ella que jo crec que la naturalitat que tenia l'any 2001 l'ha anat perdent televisivament i és una desgràcia perquè era supergenuïna i carismàtica i ara està un poc tensa televisivament.
Però dic una cosa per mi, també és el que deia la Marta, és bastant culpa del programa, li fot unes preguntes i li fa explicar unes anècdotes, perquè la guien a explicar les anècdotes. Per exemple, aquesta que sentirem ara mateix la introdueix en Pablo Motos.
Tengo información privilegiada sobre ti que no te la has traído y que cuando quieres pasar desapercibida tienes una peluca.
No, yo cuando voy a los mercadillos y los rastros y demás, pedí una gorra con pelo.
Ah, qué bueno. ¿Y sí que la has traído?
Sí, porque Belén me la pidió.
Por favor.
Vamos a ver.
A ver.
Aquí entra la perruca.
Una
i en Pablo se la vol posar. Això és, crec que és tan divertit. Però un home amb una perruca de dona.
¿Pero esto dónde lo has comprado?
En el Amazon.
Miradme bien a ver si ahora no me vais a reconocer.
El otro día me la puse para ir a un mercadillo y solo se oía, mira Chenoa, y dije, estoy haciendo el subnormal.
Bé, tot això per promocionar la seva nova cançó, que no sé si tu, Jaume, l'has pogut sentir.
No l'he escoltat perquè crec que encara no ha sortit.
Ahir la van posar un tros.
Encanta la Chenoa, eh? Sí. Perquè ara estem veient el fragment de l'Hormiguero on van posar la cançó que es veu a ella mateixa i s'estan agradant molt. S'estan encantant.
És normal. Quan veus a Chenoa en pantalla, inclús sent de Chenoa, t'has d'emocionar positivament, no? I m'encanta aquesta cançó i aquest videoclip és hiperhortera. És que és un maricón, Chenoa, no? M'encanta.
Sí, ja sap quin és el seu públic.
Sí. M'encanta.
Molt bé, doncs escolta'm, t'acompanyo el sentiment després d'aquesta entrevista fluixeta de Chenoa.
A veure, però
no és culpa seva,
he de dir una cosa, que és molt complicat estar en l'Hormiguero perquè té aquest perfil de programa familiar, inclús adaptat per les infantilitats de sa casa, i clar, fer una entrevista, és que queden unes entrevistes tan ridícules.
Sí, programa familiar, però després portem no sé quin polític de no sé quin partit, o intentem menjar-li la boca a una noia, o sigui, cada blanc, re.
Gràcies, sí, totalment.
A veure, demà comentarem també el que va passar ahir a la Revuelta, perquè en Broncano va parlar de la Paula Badosa i demà ho sentirem amb tranquil·litat.
Ah, sí? Tu com em generes a mi aquesta ansietat?
Si tenim temps, quan acabem el programa parlarem. I si no, ho farem demà, perquè he rescat i hi ha una mica de cosa amb un comentari que va fer ahir. Però abans hem de parlar de la Batguiel.
Ara!
I del Sebastià Niatra.
Per fi, perquè crec que hauríem d'haver obert amb això.
Sí,
home,
potser sí.
Home, és el gran tema i m'ha fet dormir malament. Ja porto moltes nits dormint fatal.
Ahir veu estar fins tard xatejant sobre aquest tema, que us vaig veure...
Paràlisi del son.
Aviam.
Per fi em puc posar seriosa. Ahir ja ho explicàvem, que hi havia molts rumors al voltant d'una col·laboració entre Sebastià Niatra, exnòvio de l'Aitana Ocaña, si no ho teniu situat, i Batguiel. Una cançó que es diria 2AM. Doncs resulta que aquesta informació va ser confirmada pels mateixos artistes justament ahir a la nit. No. És per això que a la Marta i a mi ens va costar conciliar el son. Sebastià Niatra va publicar un vídeo que fa posar els pèls de punta amb una escena, perquè a ell li funciona molt això de fer com grans tràilers promocionals de les cançons i durant tot aquest disc que està sortint, que ara traurà, que ha anat traient alguns singles... ha construït com tota una narrativa de cara a la promo que consisteix en una senyora que el va perseguint
com?
I li va com preguntant coses i li va deixant pistes de les noves cançons, etc. És
com
una cosa
si
molt
fos,
estranya.
Saps el fantasma del futur del conte de Nadal de Charles Dickens?
Sí.
Un esperit. És com una presència estranya.
Ell necessita expressar-se així, també. No
prou ell, ell vol ser actor. Però... perquè ell pensa que li funciona molt això de fer acting.
Sí.
I a mi em fa vergonya aliena.
Ningú
no puc
li gosa
més.
Dir que no...
Fa patir
que
molt. Jaume, tu que adores en Sebastià Niatra, digue-li que freni, per
té
favor.
Té unes dents precioses, però és un pèssim actor.
Ah,
has
gràcies.
Fet una comparació amb Dickens molt benèvola, perquè això és és pitjor que la Xenona i l'Hormiguero.
Ah, no. És molt esgarrifós. El que passa que a mi em sap greu perquè crec que no hem entès del tot el vídeo perquè ens falta com tot un context, no? Perquè ell ho ha fet molt pels seus fans i s'ha quedat molt, crec, en el nínxol, que no és tan nínxol perquè aquest tio realment és molt famós. Jo l'únic que he notat d'aquesta peça audiovisual és que la Batguiel té unes ganes de pirar-se a Vilassar de Mar i fumar-se un peta mentre es mira el mar.
Hòstia, per oblidar-ho tot.
Per oblidar-ho tot. Mare, tot sigui
fatal.
Per no estar allà.
Batguiel, si estàs segrestada, per favor, fes-nos un senyal.
Passa
i agafem el cotxe d'en Roger i et venim a buscar.
Posem el Waze i venim
per favor.
A tot hòstia. Cap aquí.
Ara posarem el vídeo promocional d'aquesta cançó. 2AM. Aquí surten totes unes noies cantant com en un karaoke, en un local fosc, i entra Sebastià Niatra per la porta. Va mirant el mòbil, com si busqués algú. Te veo las 2 AM, li diu a algú en el chat. Unes noies vibrano en el karaoke.
Amb la versió de Dido.
Cariño! Llegaste.
La senyora rara, que jo em pensava que era Yolanda Ramos, però no.
El guió el fa ell, també, allà.
No sé, però té molt de mèrit, escoltem-lo.
Por favor, pero sin gin.
Un gin tònic sin gin. Creo que no tenemos de eso.
¿Cómo así? Este sitio es malísimo, vamos.
No, espérate.
¿De qué canción me estás hablando?
¿Cuál canción? ¿Cómo suena?
Está sonando mi canción favorita. Duro. Chulo.
Costa molt de seguir, ja ho veieu, eh? Però ara sona Batguiel. Ara sí.
No, justament, tranquil·la.
La senyora se'n va.
Cap a la pista,
no? I el Sebastià es queda sol a la barra. Fins que decideix moure's també.
En Niatra veu una noia rossa.
I resulta que és la Batguiel i no la senyora amb qui estava abans, que també era rossa. Mira.
Pobre Batguiel, quan en el moment
costa
que li diuen...
Costa molt de seguir. I jo el que he entès... és que la Batguiel és aquesta senyora més envellida, rossa, amb la seva versió rejuvenida, com que són el mateix personatge.
És que no té res a sentir,
i l'altra jove.
La senyora ja apareixia en altres tràilers de cançons del Sebastià.
Ja li hauria agradat a en Niatra arribar a aquesta conclusió que estàs arribant.
A veure,
de ser capaç de generar
pensat això.
Sí, aquesta trama.
A mi no em quadra per enlloc que la Batguiel s'hagi rebaixat a fer aquestes coses. O sigui, només... penso en la moneda.
No.
Si li han pagat 4 milions d'euros, o encara més, mira, la perdonaré. Però si no és així, això no té cap tipus de perdó.
Totalment. Pel que fa al vídeo, deu haver-hi com un fil narratiu d'on ens hem desenganxat. Però, efectivament, Marta, el cas és que la Batguiel hi apareix amb una cara de pomes agres en aquest vídeo.
Que ja li costa
poc. I, de
fet,
jo crec que està zero il·lusionada amb aquesta col·laboració, perquè el seu Instagram només ha compartit la portada d'aquesta cançó amb el pre-safe etiquetat en Sebastián Yatra, però sense dir res més. Ni un, quina il·lusió, quins nervis, això surt d'aquí dos dies, res.
Just per no saltar-se el contracte.
En Sebastián tampoc ha dit massa cosa. T'he de dir que tampoc se'l veu excessivament il·lusionat. Tot i que, en principi, la cançó és per ell. Cosa que jo crec que ella també la deu tranquil·litzar i que també la devia convèncer. Perquè llavors col·labores amb un artista que representa ben bé el contrari que tu, però saps que formarà part de la seva discografia i no de la teva, és una altra cosa. I a més és cert que Sebastián Yatra ha sigut en moltes ocasions el número 1 a diversos països del món. Té hits que realment han sigut molt mainstream.
La Batllal també, sense en Yatra. És que no li fa falta. Ja, li resta més que li suma.
Però jo crec que ella, amb aquesta mentalitat de tigre que té, pensa en un públic que encara no ha arribat a la Batllal, que és la mare llatina, que realment segurament no coneix a l'altre.
Jo crec que ha estat pressionada una mica pel seu equip.
Això ha estat coacció.
A veure, llueix una mica treball de grup on el professor ha fet els grups a casa.
Però clar, ets la Batllal i sempre et pots plantar i dir perdona, professor, però és que no m'entenc amb aquest noi.
Jo no estic tan convençut que tu com a artista, ens sembla que sí, però que et puguis plantar, eh? Perquè quan parles amb ells, veus que firmes uns contractes que per començar és molt habitual que el 50% de tot el que guanyis s'ho quedin discogràfiques i agents que et representen.
Però després hi ha la Rosalía que fa el que li surt del tot, perdó per l'expressió.
Però la Batllal va trigar moltíssim a firmar amb discogràfica perquè ella es reivindicava molt com a artista independent justament per poder tenir aquesta llibertat. I deia, jo només firmaré si tinc aquesta llibertat. I quan va firmar amb Sony se suposava que era també per això.
És que una cosa, pot ser, li fa ganes aquesta col·laboració amb Sebastián Yatra?
No,
jo he de dir que estic encuriosit, no sé, potser aquest univers tan dolç de Sebastián Yatra mesclat amb amb l'energia prostituïda de Nevat Guiara, potser funciona, no sé.
És que és això, costa molt d'imaginar com sonarà aquesta col·laboració.
Sortirà aquest divendres.
Efectivament, aquest 21 de novembre, evidentment l'analitzarem a fons. El que ja podem saber ara mateix, a aquestes alçades, de com sonarà almenys, és, primer de tot, que hi haurà un videoclip oficial que fa patir moltíssim i que, a més, aquesta cançó tindrà un sample, una interpolació de Thank You...
Com has dit ara?
Una interpolació.
Ah, no sabia que es deia així.
Jo tampoc.
Un sampler, no has dit?
Sí, que versionarà una cançó que ja existeix.
Exacte.
Que farà un fragment.
Roger.
Ai, ai, quina és?
Thank You, de Dido.
No em diguis això, mare meva. Això va ser molt important per una generació que a principis dels 2000 érem adolescents.
A mi aquesta cançó, pell de gallina. A més, me la pos sempre que cap de... Quan surt del gimnàs, me la pos per agrair-me haver fet bé.
Molt, és molt de sortir del gimnàs.
Total. Tan a favor. També molt maricona, Dido.
Sí?
M'agrada, sí.
Sí, m'encanta.
Jo et diré que estic a favor, però encara...
Però com
encara,
portes això allà
encara,
dins?
Clar, encara
hem de dir... Ho torno a dir, em sobren lletra, noi. Però mira que, és del seu àlbum.
Però aquí em sobra també la Batllal.
També és que no sóc imparcial, jo, eh?
Batllal i Dido tampoc, no sé com per provar on ho ajuntes,
A mi m'encaixa més Dido i Yatra que Dido i Batllal.
Sí, però Batllal fent un... Allò, reversionant una cançó que ja existeix i fent-la dura... Per què no?
Ja, un poc com brutejar-la, no? Un poc com va fer Eminem amb Nadido també en el seu moment.
Exacte,
dir, brutejar
correcte.
Una mica l'energia.
Sí. No sé. A mi em costa moltíssim d'imaginar i estic molt encuriosida. No podré dormir jo aquesta setmana.
Per mi, de moment, tot llueix Hotel Kruger, eh?
Sí,
estem passant
pel
passatge del terror últimament.
Tant de bo la boca divendres.
Mentrestant, per desgràcia, tot és dolent avui, ja ho veieu. També hem tingut notícies sobre aquesta col·laboració entre Batllal i Rosalía, que la Batllal fa una setmana, pocs dies, li van preguntar sobre el tema i va dir qui en calla otorga, que semblava que de sobte ja hi havia un xat de WhatsApp encetat, lletres compartides, un drive allà... No... Re. Ella mateixa, la pròpia Batllal, ha dit que no hi ha cap cançó ni cap merda entre aquestes dues, fa menys de 48 hores en un directe d'Instagram.
Yo no tengo ninguna colaboración con Rosalía. No la tengo, no existe. No existe. O sea, simplemente se sacan a veces, muchas veces las cosas de contexto. O sea, a mí me preguntan, ¿con quién te gustaría colaborar? O... Y yo en verdad pues siento que en los últimos dos años he podido colaborar con todas las chicas de la industria que siempre he admirado. La única que me faltaría es ella, pero eso no significa que yo tenga una canción con ella o que estamos hablando de hacer una canción. Por favor, gente, cálmense.
Emprenyada, ¿eh?
Cálmense, mediten, hagan 10 respiraciones profundas.
Escolta'm, però ho has provocat ella, tota aquesta
il·lusió.
Oitant.
No sé, és que se van solos pa Xina, o sea, se van solitos.
Crec que no està orgullós avui d'aquest directe.
Es creix,
Ja.
I sacai les coses de context i no. Y no, ey, ja l'he dit mil vegades, que jo a Rosalía l'admiro un montón, que és la puta...
A mi que digui que traguem les coses de context quan és ella la que li pregunten. Hi haurà col·laboració amb Rosalía i diu, qui en calla otorga, clar. És que no hi ha molt marge per treure les coses de context. Eh? Clar que entenem
no.
Que hi ha algú que està començant.
No.
Potser hi va haver un WhatsApp després.
Estic
dient, hosti, no ho tenim fet això, crec que ara jo estic fent un àlbum, la Rosalía, dient-li com que el meu àlbum va cap aquí, ara mateix no hi ha lloc, no hi ha espai per poder col·laborar plegades,
no
potser d'aquí un temps, i ella ara ha hagut de recollir cable. No sé, això és una hipòtesi.
Tota la pinta.
I de fet, a mi em costa, també, imaginar aquesta col·laboració entre Rosalía i Batgirl, que em faria molta il·lusió i segurament seríem independents com a país l'endemà, vull dir que seria increïble.
En algun moment existirà aquesta
però
col·laboració.
Però em costa d'imaginar, perquè jo crec que la Rosalía, el so de la Batgirl, no, ella està com molt més endavant, no?
I una altra cosa també és que te'n recordes quan tu vas donar l'exclusiva de la col·laboració de Mushka i Batgirl? Van estar-se gairebé un mes, o encara et diré més temps, acusant-te de mentidera.
A la cara.
Ah, sí.
És veritat.
Sí, sí.
Per tant...
Estaven mentint elles.
Sí.
Com diu la Laura
com
fa...
Com ens va dir la Laura fa al Teatre Victòria, que això sí que pot sortir d'aquí...
Aviam.
Els famosos sempre menteixen. Per defecte.
Sí.
Així que l'Abat ja l'hagi dit això, no té per què voler dir res.
Tant de bo, mira. Ara.
Bé.
Clar, això ens dona més esperances per...
Sí, això és una alimentació del paper de plata que ve.
Tant de
que ruli, que ruli.
Pujarà el preu del paper de plata.
Divendres sí, l'Abat Guiel digui, al final no hi ha col·laboració amb Sebastián Yatra, era amb Rosalía.
Jo el que espero és que tregui aquella cançó tecno, que és boníssima.
Wet.
Wet.
Diuen que serà després de la de Sebastián Yatra. Les fans feien broma de dir, bueno, ara ens toca passar-nos aquest trunyaco,
aquest gripau.
Escolta.
També diré que a mi m'encanta el Sebastián Yatra musicalment, ja ho sabeu, a mi, un Tacones Rojos, o sigui, jo entenc que l'Abat Guiel li faci il·lusió, diguéssim, entrar en aquest sector musical més mainstream per aquest cantó.
Jo super a favor de Tacones Rojos,
molt.
Super a favor de Sebastián Yatra, insisteix, de les seves dents, perquè no se'n parla poc.
Hòstia, em faràs sí, buscar les dents.
Estan molt bé, unes carilles dientes... impecables, un blanc, marfil.
Però saps si és carilla?
Sí.
O és... Carilla 100%. Aquelles dents no hi caben a una boca natural. O sigui, és que és una dent molt gran.
Molt gran, molt quadradeta, molt pulida.
Sí, mos agrada.
Sí, sí, ho té molt ben notat, això. Ara tornem, va.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Dos minuts mal comptats i arribarem a la una del migdia.
Tenim tantes coses pendents per dir. Com pot ser que ens haguem organitzat tan malament?
Ara ho estàvem mirant i dic, no sé què ha passat avui, però és que realment, és que tot és tan interessant que llavors se'ns allarguen els temes. Ja va, demà hauràs de tornar, no? Tens bé?
Quin remei, no?
Sí, no sé si tens el·líptica o alguna cosa que puguis compaginar.
Avui he fet el·líptica, però això estic com una mica marejada. Però estic bé.
Sempre parles molt d'el·líptica. Realment, tu vas al gimnàs a fer el·líptica.
Jo només faig el·líptica i, a més, escolt, que no sortir d'aquí
mentre
tant si sóc com si no hi sóc, m'escolta a mi també.
Meravellós.
Com jo, que també sóc oient del programa, sempre m'escolto.
Tu cada dia escoltes
jo
una mica?
No, tot.
Ja. No, va bé, a vegades per saber què ha funcionat
i per autorrevisar-se una mica, no?
Sí, home, sí.
Sí.
Jaume, demà, els tatuatges de la Georgina Rodríguez.
És un gran tema.
Que se n'ha fet algun de nou, ho entenc.
Sí, i ja en porta molts i tots són molt interessants analitzar.
Molt bé, doncs demà... Els analitzarem i també la sortida romàntica d'en Gavi i l'Anna Pelayo, que és la seva nòvia, es veu que estan completament enamorats.
Sí, no sé per què sempre cap parlant de futbolistes quan jo no sé ni el que és una pilota de futbol, però mira, m'agrada entrar en aquests
moments. Perquè a fora són persones que necessiten estimar i ser estimats.
Bé, Roger, perquè és el que t'agrada a tu i vinc a donar-te el que tu vols.
Gràcies. I demà
també... I de la Paula Badosa, que estic jo aquí enganxada amb aquesta trama.
Detalls de la relació de la Paula Badosa amb en David Broncano l'any 2020.
També ens han enviat un WhatsApp als... Digue'l tu el telèfon, Juliana,
que no me'l... 677-27-10-58.
Molta expectació amb qui doblarà la nova pel·lícula d'Ariana Grande, que es diu Wicked.
Sí?
Perquè podria ser una famosa.
Una famosa
o sigui,
que coneixem bé.
Intrusisme laboral, perquè uf. Dana Paola ho ha doblat a l'Amèrica Llatina, sí. A veure qui ho doblarà a Espanya.
Alguna cantant, potser, també?
Ojalà, Gisela.
Els rumors...
Gisela.
Els rumors, ja has dit el nom.
Ai, Gisela, el rumor.
Ah, no ho sé, s'ha de contrastar aquesta
demà,
informació.
Demà,
rumor.
No, Gisela, rumor, segur.
Ho deixem aquí, gràcies a tots. Fins demà a les 12.